Radio Vila.
Malgrat les limitacions d'espais i de no ser un club gran en volum, el Club Rítmica Olèrdola assoleix molt bons resultats i treu un rendiment molt elevat a les seves gimnastes. El millor exemple d'això és que per primera vegada portarà 3 gimnastes al Campionat d'Espanya que es disputarà la setmana vinent a Oviedo. Ens en dona més detalls d'aquest èxit esportiu des de Canal 20, el Raimon de Cara.
Avui ens volem apropar a la realitat, l'activitat d'un club que a base d'èxits, de molt de treball, s'ha convertit en tota una referència dins de la gimnàstica rítmica al nostre territori, el Penedès. Ens referim al Club Rítmica Olèrdola i en concret 3 dels seus components, un gimnasta i 2 gimnastes, s'estan preparant perquè d'aquí a pocs dies competiran en tot un campionat estatal. I conversem amb una de les persones que també participarà en aquest campionat, en aquest cas amb Víctor Sierra. Què tal? Molt bon dia, Víctor.
Hola, bon dia.
El Víctor que participarà en cadet base masculí i ho fas després d'haver tingut uns grans resultats aquí a nivell nacional a Catalunya i això t'ha permès competir a nivell estatal.
Sí, estic superorgullós ja que el classificatori perquè així ens classificàvem al Campionat d'Espanya, hem tingut els 3 molt bons resultats i es nota tot el que hem treballat als entrenos, totes les correccions de la nostra entrenadora, les hem sapigut portar bé al ball.
Uh-huh. En concret, tu, Víctor, com a campió de Catalunya, també arribes al Campionat Estatal.
Sí, estic superorgullós. Ja les 2 fases havia quedat primer i jo sabia que si ho feia bé ja podia optar a aquesta posició.
Quan parles de les 2 fases, parles de campionats previs per la puntuació final del Campionat de Catalunya, no?
Sí, sí. M'estic molt orgullós perquè és el meu primer any i ja sent el primer any està superbé, estic superorgullós de mi mateix.
I t'has especialitzat en un aparell?
Sí, en pilota. És el que ens tocava aquest any i pues, hi ha molt marge de millora quan hem començat la temporada i fins ara, o sigui, els 3 hem millorat moltíssim.
Oh. I el Campionat d'Espanya ara ha de ser del 14 al 18 d'abril a Oviedo.
Sí.
Què n'esperes?
Jo, sincerament, jo només vull fer-ho bé. Els resultats m'importen, però jo, en que la feina estigui ben feta, jo ja estic més orgullós.
Quants anys fa? Quant temps fa que practiques gimnàstica rítmica?
Practico gimnàstica rítmica des del 2019 a l'estiu perquè pues, em va inspirar ma germana pues, perquè va començar ella des de molt ben petita i pues, jo sempre la imitava a casa i pues, em va animar a apuntar-me.
Uh-huh. Per tant, portes uns 6-7 anys, ja?
Sí, 7 anys, molt bé.
Vas començar molt jovenet?
Sí, estic molt orgullós de tota la meva trajectòria.
I per què decideixes triar, més enllà de l'exemple de la teva germana, hi havia altres esports que cridaven l'atenció, per què et decantes finalment per la gimnàstica rítmica? Què és el que t'aporta en tu practicar aquest esport?
Bueno, jo al principi vaig començar amb natació, que no vaig durar molt, perquè no m'agradava molt. Després vaig provar amb tenis, també vaig durar molt poc. I, bueno, jo crec que, sincerament, la gimnàstica rítmica ja anava veient vídeos per la tele, em sortia a les Olimpiades, em semblava un esport que no tot el món fa i pues, em semblava molt curiós i m'agradava molt com ho feia les gimnastes.
I molt sacrificat.
Molt sacrificat.
Perquè tu entrenes, ara tens 14 anys?
Sí, 14.
I quan entrenes? Entrenes molts dies?
Bueno, entreno 3 dies a la setmana i de vegades els dissabtes. I és, bueno, abans, bueno, primer fem una mica de físic i després ja ens centrem més en l'escalfament, més parts de després de dificultat, d'aparell, de corporal, que són salts, i després ja ens centrem més en el ball i pues, en polir les coses.
Uh-huh. Aspires a guanyar el títol estatal? Creus que tens possibilitats de guanyar el Campionat d'Espanya?
Mai he anat a un Campionat d'Espanya i no sé el nivell que hi ha pues, perquè no conec molt bé a les persones, però no sé, estic una mica nerviós pues, perquè aquest club mai ha anat a un Campionat d'Espanya i ser els primers que van és, no sé, molt... Em sembla molt guai perquè pues serem els primers, no, que anem, però no sé, per mi jo no sé si serà molt difícil guanyar, jo faré bé i el que surti sortirà. Estic orgullós.
Aquests dies previs t'estàs preparant de manera intensa, específica, hi ha alguna cosa que ja hagis de treballar, suposo que de manera orientativa, tot el cos tècnic, l'entrenadora t'orienta en alguna cosa que hagis de reforçar, que tens més marge de millora?
Sí, jo primer passem com terços, vale? Que són terços al ball, primera part, segona part i tercera part. Si no ens surt molt bé, passem un altre cop i un altre cop fins que estigui perfecte i ja passem a l'altre terç, i així tota l'estona. I després ja passem sencers, sense parar, i pues, ens centrem més en el possible a estirar els genolls, que és l'execució, tot perfecte, sense moure't un pas, els llançaments perfectes, i bueno, pues, molt bé.
Sempre amb pilota?
Sí, sí. I sempre amb pilota, i després ja hi ha més temporades que ja altres aparells ens tocaran.
T'agradaria un altre aparell?
A mi m'agradaria, per exemple, masses, estaria bé.
Pel que comentaves, ara ve molta repetició, molt d'insistir amb el mateix exercici, la mateixa coreografia, però no t'avorreixes, encara que sigui això,
no,
repetitiu.
No, no m'avorreixo perquè en cada pas, a lo millor hi ha una cosa que no està perfecta, llavors jo, mira, sempre em proposo una cosa que és, faig les coses tres vegades perfectes, si no em surt tres vegades perfectes, ho torno a fer i ho torno a fer, i amb cada cosa, perquè no sempre surt perfecte, hi ha alguna cosa que ho has de millorar cada cop més.
I entenem que aquesta disciplina és útil per la vida. Fer gimnàstica rítmica també es pot aplicar alguns conceptes a la resta d'activitats que desplegues més enllà de l'esport.
Sí, jo amb la gimnàstica rítmica és que jo crec que m'ha canviat la vida la gimnàstica rítmica. És que jo quan m'avorreixo a casa practico les dificultats, practico tot perquè ja pues, a l'entreno es vegi que pues, ho tinc més que controlat.
No volem deixar passar l'oportunitat de parlar, en aquest cas, amb el campió de Catalunya, de gimnàstica rítmica, en aquest cas, doncs, amb aquest aparell, no?, de pilota. Sí, hem de dir que clar, estàs assajant, i ets tot un campió de Catalunya, estàs entrenant en una instal·lació que no és un pavelló.
No, la veritat és que, bueno, podríem entrenar en un lloc millor, però...
En el Nou de Moja, que és un espai cultural polivalent, però no és un pavelló.
Sí, hi ha vegades que per l'alçada hi ha riscos, que són llançaments, que tenim rotacions sota el vol, que són, per exemple, giros, i els hem recollit algun criteri. Llavors, pues, hi ha vegades que, per exemple, l'altre dia, fa dos dies, vam fer una competició i el sostre no era molt alt, llavors... Per exemple, hi ha vegades que ens hem de treure una rotació perquè així assegurem, però estaria molt millor entrenar un pavelló més alt, però bueno.
Aviam si tard o d'hora això arriba. Moltes gràcies per explicar la teva vivència, la teva experiència. De veritat, que vagi molt bé, insistint, del 14 al 18 d'abril, entre d'altres, també al costat de l'Ester Andreu i l'Aina Díaz, del Rítmica Olèrdola, del Víctor Serra, que intentarà, per què no, ser campió d'Espanya. Que vagi molt bé i molta sort.
Moltes gràcies.
I una altra de les gimnastes, en aquest cas, que participarà representant el Rítmica Olèrdola en aquest campionat d'Espanya a Oviedo, del 14 al 18 d'abril, és l'Ester Andreu. Què tal, Ester? Molt bon dia.
Bon dia.
Suposo que és, no sé si és un somni, una responsabilitat, com et sents? Encara queda uns dies, però el compte enrere ja s'ha iniciat. Com van els nervis?
Pues bé, una mica nerviosa perquè és el primer cop que ens classifiquem i supercontenta perquè ha sigut molt difícil arribar fins a la final i poder-nos classificar, pues, també ha estat superdifícil, però al final s'ha pogut fer.
Tu has acabat cinquena classificada en les fases prèvies?
Sí.
En pilota, l'apareix la pilota?
Sí, sí, de 40 nenes.
Que millor, té molt de mèrit. Amb el mèrit, en el teu cas, afegit que vens d'una lesió molt, molt recent.
Sí, em van operar el 22 de desembre i no sabíem si podia competir al final i finalment sí que vaig poder competir i pues, em vaig poder classificar.
L'operació de què era?
Del genoll.
El genoll. Tot i així t'has pogut recuperar, això és perquè tens moltes ganes, no?
Moltíssimes.
Des de quan tu practiques gimnàstica rítmica?
Des dels 4 anys.
Des dels 4 anys, ara en tens 14?
Sí.
10 anys practicant gimnàstica rítmica. No, no t'has cansat, al contrari?
No, no, m'encanta.
És com si a un jugador de bàsquet o de futbol li pregunten si s'ha cansat de l'esport. Això mai cansa, no?
No, mai, m'encanta.
I quina expectativa tens? Quin propòsit tens en el campionat estatal?
Pues anar a disfrutar, perquè és el que s'ha de fer, perquè és molt, molt complicat. Hi ha moltíssimes nenes, més de 100, i pues, anar a disfrutar i ensenyar la feina que portem fent durant aquests mesos.
Ara ho comentàvem també amb el Víctor, és la primera vegada que des del club de l'Olèrdola, el Rítmic Olèrdola, es porten gimnastes al campionat estatal.
Sí.
No havia passat mai abans.
No, estem supercontents i la nostra entrenadora també.
I què t'aporta en tu la gimnàstica rítmica per la resta d'àmbits de la vida? Més enllà de l'esport, què t'ha reportat en tu?
Pues m'ajuda a organitzar-me millor i sobretot els dies que necessito desconnectar dels estudis o de coses que no necessito pensar, pues aquí no em preocupa res i estic super tranquil aquí, fent el que m'agrada.
En el que t'agrada, i també hi ha sacrifici perquè les sessions són llargues, no?
Sí.
Són molt intenses de treball.
Sí, bueno, nosaltres fem 2 hores i mitja cada entreno i divendres són 4.
Ara ho comentàvem també amb el Víctor, les instal·lacions podien, per la vostra pràctica de la gimnàstica rítmica, ser millors, perquè no reuneix les condicions segurament que vosaltres necessitaríeu un espai polivalent com aquest local nou de Moja.
Sí, perquè pels aparells, per exemple, amb la cinta, que ara ens tocarà, doncs no són les millors instal·lacions, ja que ens xoca amb el sostre, sí. I no podem fer coses amb tanta dificultat o amb... ens donen problemes a l'hora de fer, per exemple, un llançament.
El repte immediat que teniu, i molt gran, molt gros, és el campionat d'Espanya, el campionat estatal a Oviedo. T'has fixat algun altre propòsit a nivell personal, més enllà d'aquest campionat?
Bueno, no... El meu somni era anar a un campionat d'Espanya i això és el que faré, anar a disfrutar i passar-m'ho superbé.
Doncs allà, si és així, perquè... Entenc que aquesta és la gràcia, no? Que hi ha molta feina, molta dedicació, disciplina, l'esforç, però també us ho passeu molt bé.
Sí, sí. I amb els companys, amb el Víctor, l'Aina i la meva companya Carla també, de base, ens ho passarem superbé.
Doncs aviam si va bé i que tinguis molta sort. Moltes gràcies per atendre'ns. Esther Andreu, 5ª classificada en la categoria cadet base del 2011 i que s'ha guanyat el dret a la participació en aquest campionat estatal a Oviedo d'aquí pocs dies. Gràcies per atendre'ns i molta sort.
Gràcies a vosaltres.
I la tercera membre integrant del Club Rítmic Olèrdola que participarà en aquest campionat d'Espanya és l'Aina Díaz. Què tal? Molt bon dia, Aina.
Bon dia.
I felicitats per classificar-te al campionat d'Espanya. T'ho esperaves, arribar a poder competir en tot un campionat estatal?
Bueno, més o menys perquè a les primeres 2 fases no vaig arribar a les posicions per poder classificar-me. I llavors no estava segura de si em podria classificar, però al final sí que m'he classificat.
Vas acabar desena en la segona fase.
Sí.
Això et va permetre doncs, poder tenir el dret de poder participar en el Campionat d'Espanya, sí. A Oviedo. Amb quin propòsit, quin és l'objectiu? Què n'esperes d'aquesta presència teva al campionat?
Jo vull anar a passar-m'ho bé i gaudir, perquè arribar fins aquí ja... és tot un mèrit, i doncs jo aniré a disfrutar i ja està, i a fer-ho el millor possible.
Tu tens 13 anys?
Sí.
Un any més petita que els teus companys que van al campionat estatal, no?
Bueno, el Víctor té
la mateixa edat.
Té l'Ester, sí que...
I quan vas començar tu a fer gimnàstica rítmica?
Jo amb 5 anys.
Amb 5 anys?
Sí.
Caram, per què?
Perquè la meva germana feia gimnàstica, llavors jo també em vaig apuntar i... doncs ara estic aquí.
I suposo que a mesura que un va practicant li agrada més.
Sí.
I la cosa es complica, és cada cop més difícil.
Sí, cada vegada vas pujant els nivells i tot. Mm.
L'aparell sempre és la pilota, vosaltres aquest any competiu en pilota?
Sí, bueno, va canviant cada any, però sí.
I l'any que ve doncs, tens ganes de canviar d'aparell o també et sents còmode amb la pilota?
Sí, bueno, una vegada t'acostumes a un aparell, després ja t'acostumes a tots.
I el Rítmic Olèrdola, a vegades hem parlat amb membres de l'estaf tècnic, de la directiva, és com una gran família, no?
Sí.
És així?
Sí, som un club molt familiar, on fem moltes sortides tots junts i tot.
Estem aquí al local nou de Moja, enregistrant aquestes entrevistes. Ho hem comentat també amb els teus companys, amb l'Ester i el Víctor. Potser no són les instal·lacions més adequades per fer aquest esport.
No, necessitaríem un sostre més alt, sí? Ja que al llançar doncs, moltes vegades xoca i no podem entrenar del tot bé.
I més enllà del campionat d'Espanya, quin és el teu objectiu practicant l'esport, la gimnàstica rítmica?
Doncs ara ja aquest nivell jo només gaudir perquè ara ja pujar de nivell és ja més difícil, però sí, gaudir i això ja està.
Recentment hi ha hagut el campionat de Catalunya.
Sí.
Va fer un bon paper en general, no?
Sí.
Jo no sé si de cara a la propera temporada aquest és el propòsit, anar millorant el campionat
sí,
de Catalunya.
Sí, anar millorant i aconseguir cada vegada millor posició ja als campionats o a les competicions.
I em consta que també des del club hi ha un esforç de que el vostre esport es pugui estendre, per exemple, a les escoles.
Sí, ara també al club hi ha escoles, o sigui, hi ha entrenadores del club que van a escoles a fer doncs, classes i tot.
I a vegades conviviu, no?, les més petites
sí.
I les que teniu més nivell, no?
Sí.
Suposo que també us atorga això més responsabilitat perquè sou referents de moltes nenes, nois, que participen per primera vegada fa poc, practicant aquest esport, no?
Sí, ara al club hi ha moltes petites i nosaltres som com l'exemple perquè pugin de nivell i tot. I
com afrontes el campionat des del punt de vista més anímic? Tens molts nervis? Pesa més la il·lusió?
Sí, o sigui, més que nervis és il·lusió i anar a passar-ho bé perquè és un campionat d'Espanya i no, això no pots gaudir tots els dies, saps? O sigui, potser és l'únic campionat d'Espanya que vaig, o l'any que ve una altra vegada, o sigui, no se sap. Llavors, a disfrutar i ja està.
A disfrutar, i aviam si pot, sí. Pot anar bé la cosa.
Sí, o sigui, esforçar-se al màxim i ja està.
Doncs, ho anirem a seguir. Moltes gràcies per atendre'ns. Aina Díaz, també integrant d'aquest equip, del grup del Rítmica Olèrdola, que participarà en aquest campionat d'Espanya a Oviedo. Gràcies per atendre'ns i molta sort.
A vosaltres.
I per tancar aquesta roda de converses centrades en l'activitat del Rítmica Olèrdola, volem parlar amb un integrant de la Junta Directiva, l'Alejandro Díaz, què tal?
Hola, què tal?
Bona i amb tarda. La seva presidenta, l'Esther Jiménez. Esther, què tal? Molt bona tarda, en aquest cas.
Bona tarda.
Suposo que satisfet, perquè representeu, entenc que la gimnàstica rítmica del territori del Penedès al campionat estatal, perquè era la primera vegada que des d'Olèrdola s'envien gimnastes a tot un campionat d'Espanya, no? Contentes?
Molt, molt. La veritat que portàvem 4 gimnastes, s'han classificat 3 i contentes, satisfetes.
Bueno, una sorpresa, perquè sí. Nosaltres, clar, anaven una mica a la perspectiva a veure què passava i, bueno, la sorpresa va ser que se van classificar tots 3, o sigui que molt bé, sí.
Clar, perquè es puguem fer una idea, són pocs els clubs de les dimensions d'un club com el d'Olèrdola que aconsegueix aportar 3 participants en un campionat estatal, no? Això suposo que us ha d'omplir d'orgull i de reconeixement per la feina que s'ha fet.
Sí, totalment.
I on està la clau?
La clau, bueno, és una mica que jo crec que tenen una forta unió, ¿vale?, entre ells mateixos i a banda de tot això, a banda de les petites hores que fem aquí, és veritat que d'altres clubs sí que fan molt més hores, ¿vale?, i nosaltres per la dedicació que tenim, vale, pues és una cosa que jo crec que s'ho treballen molt.
Li traieu més rendiment al temps que li dediqueu a la gimnàstica?
Sí, de fet a vegades anem a algunes exhibicions i ens ho pregunten, no? Bueno, Déu-n'hi-do, sí que fan hores al llarg de la setmana, però el que diu l'Alejandro, sobretot és, jo penso que és la complicitat que hi ha entre ells, les ganes que els hi agrada, que és la seva passió, i el funcionament del club, perquè les entrenadores, les nenes venen, saben que venen a treballar.
Hi ha molta complexitat i molta implicació per part tant de les entrenadores com per les gimnastes. Uh-huh. Llavors, clar, aquesta unió fa que jo crec que suportin una mica més el seu terreny i li agrada tant el que fan que jo crec que ho fan com un hobby, però bueno, més que un hobby és formar-se per fer-lo bé i ja està.
Ara entenc que és a disfrutar, a gaudir d'aquesta presència, que és una fita esportiva molt rellevant ser el campionat d'Espanya. Però clar, un cop s'ha arribat aquí i estem parlant d'una competició, alguna expectativa esportiva que us heu fixat o dins de segurament l'estaf tècnic i directiu del club, quin resultat esportiu poden tenir doncs, el Víctor, l'Esther i l'Aina?
A veure, l'entrenadora fins i tot els hi ha dit, ara l'important és que vagin, gaudeixin, el nombre de gimnastes serà molt més nombrós, en el cas del Víctor sí que no seran tants, potser hi ha més opcions. En el cas de la sèrie de l'Aina, parlant d'un número de gimnastes, sí, que potser parlarem de
160, 180...
Sí, llavors serà com més complicat. Llavors, ara que vagin, que facin el millor paper que puguin i que gaudeixin de l'experiència.
Correcte, sí, el mateix. És una experiència més per la seva vida i bueno, no se sap si l'any que ve tornarà a passar, però bueno, com a mínim hem arribat a aquest nivell la primera vegada i ens hem classificat. Llavors pues, estem molt orgullosos.
I com se sosté un club de gimnàstica rítmica en un municipi com Olèrdola amb aquests resultats? On està la clau, el secret?
El secret, bueno, la implicació pues, dels pares, de la junta, les entrenadores també fan, a vegades ho diem, fan Tetris, no sé on arriben amb tantes nenes, tants balls, les noves entrenadores que estan pujant del club també són un pilar que comencen a ser molt important per anar millorant i creixent.
Aquí tens que pensar que el nostre lema, presidir-lo, és l'ADN que portem aquí. Llavors, clar, a mesura que es van fent grans, elles mateixes s'involucren de tal forma que acaben fent d'entrenament, vale? I entrenant les petites, i això és un suma i sigues, és, vull dir. Llavors, les més grans, vale? Van ensenyant les petites, i és un procés que jo crec que això no tenen tots els clubs.
Hem de parlar de les instal·lacions. Millorables.
Molt millorables.
Què hem de fer?
Què hem de fer? Doncs, no ho sé, una crida. Necessitem un pavelló. Sí que és veritat que l'Ajuntament no tenim res a dir perquè ens facilita el local. Aquest any hem tornat a entrenar també a les cabanyes, però tot i així l'alçada es queda molt petita. Per això moltes vegades ens sorprèn de com les nenes poden arribar a tenir aquests resultats, perquè clar, quan fan llançaments i tot, cada vegada que puja la dificultat, doncs els riscos que han de fer doncs, són més. I aquí, bueno, doncs hem de mirar el sostre, que no hi hagi una viga, tot i així, on no hi ha viga també és molt justet i bueno, hem buscat
per diversos llocs i la cosa és complicada, perquè clar, tindre aquestes dimensions, alçades i mides no és tan fàcil. És tan fàcil i a més, bueno, aquest any s'ha donat la circumstància que a les cabanyes, vale, ja portàvem temps allà i el que passa que vam fer un parón per unes obres que vam fer i llavors hem pogut parlar amb l'Ajuntament i s'han facilitat una altra vegada el local que tenien. Bueno, l'han adequat, l'han preparat. Tampoc és un pavelló el que n'hi ha allà a les cabanyes, diguem, per tot això, i tot falla el tema de la mida. La mida, l'alçada i tot això no es deixa fer els exercicis com toca.
Sí, nosaltres ho parlem molt, que no sabem com un municipi com Sant Miquel encara no té el seu pavelló, no? De dir, perquè a vegades ens desplacem a pobles pels voltants, que són molt més petits sí, i tenen uns pavellons. I bueno, és el hàndicap que tenim.
És la crida de sempre, no? El poder tocar a la porta, cridar a l'Ajuntament, clar, fa el que pot, com pot, ens deixa això, saps? Vull dir que és un local que no és un pavelló per fer el gimnasta, sinó és un lloc que és, pues bueno, pues més per temes d'associacions i altres esports i altres coses que bueno, que estan per aquí, però que la veritat és d'agradir que l'Ajuntament ens facilite d'aquesta forma.
Doncs en prenem bona nota, una vegada més d'aquesta reivindicació, ens quedem en la trajectòria del club, aquesta fita de portar tres gimnastes al campionat estatal. Felicitats per la part que us toca.
Gràcies.
I que continuïn els èxits.
Gràcies.
Molt bé, molt agraït.
I arribarem a 11:15. Us deixarem amb l'actualitat, que ens acostaran els serveis informatius, ens explicaran com va aquest dimarts a l'Alt i al Baix Penedès, i en 5-6 minuts ens retrobem aquí a l'antena del Penedès en xarxa amb l'espai d'ocupació i formació, on avui us presentem l'ofici de policia.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:15. A la
les notícies del Penedès en xarxa, repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. Avui a ple de l'Ajuntament d'Olèrdola, l'aprovació inicial del projecte d'obres i el projecte executiu de coberta de la pista poliesportiva de Sant Pere Molanta és un dels punts més destacats inclosos en l'ordre del dia de la propera sessió de ple de l'Ajuntament d'Olèrdola, convocada per avui a 8:15 del vespre. El ple també preveu aprovar una modificació de pressupost que inclou crèdits extraordinaris per finançar tant les obres d'aquesta coberta com l'arranjament de la zona del Bosquet de Sant Miquel. Altres punts que seran tractats són la liquidació definitiva derivada de l'extinció per incompliment del contracte de concessió de la zona esportiva de Dalmar o la ratificació de la modificació del text del conveni que regula la promoció d'habitatges en protecció oficial a la plana de Moja. Altres punts que tractarà aquesta sessió de ple és la darrera pròrroga del contracte de serveis per desenvolupar l'espai socioeducatiu, així com la pròrroga del contracte de serveis per mantenir les franges perimetrals contra incendis i per al manteniment de parcel·les privades. El ple es podrà seguir en directe a través del servei de videoactes. Neix la taula de voluntariat dels parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix amb una dotzena d'entitats. L'objectiu és establir un espai de trobada i coordinació entre l'equip gestor dels parcs i una dotzena d'entitats que hi desenvolupen activitats de voluntariat ambiental. La iniciativa vol millorar la col·laboració entre administració i entitats, afavorint l'intercanvi d'experiències i la planificació compartida d'actuacions de conservació, recerca i sensibilització. A més, la taula permetrà detectar necessitats, impulsar projectes conjunts i sumar esforços per preservar el patrimoni natural i cultural dels parcs. Amb aquesta constitució es fa un pas endavant en la consolidació del voluntariat ambiental i es vol reforçar també la implicació de la ciutadania en la protecció dels espais naturals protegits. La capella de l'Índex a Sant Sadurní acollirà fins a final de mes la quinzena Biennal d'Art de Mostra. Aquest dimarts, a les 7 de la tarda, s'inaugura la Biennal d'Art Local de Mostra a la Capella de l'Índex en un acte organitzat per la Regidoria de Cultura de Sant Sadurní. El de Mostra és una mostra bienal que té com a objectiu fomentar i promoure l'art local en totes les seves formes. L'exposició reuneix artistes de la vila, tant professionals com amateurs o estudiants, amb obres de disciplines diverses com pintura, escultura, fotografia, audiovisuals, música, còmic, disseny o poesia. La mostra, que enguany arriba a la seva 15a edició, estarà oberta al públic perquè tothom pugui visitar-la i gaudir de la creativitat artística local. I engega el projecte Passallibres amb dues casetes d'intercanvi de llibres a Sant Jaume dels Domenys. La Biblioteca Municipal Alfons Maseres ha posat en marxa el projecte Passallibres amb la instal·lació de les dues primeres casetes d'intercanvi de llibres al municipi. Aquesta iniciativa és la primera acció del Pla de Lectura Municipal que ha dissenyat la biblioteca i que es preveu aprovar pròximament. Les casetes s'han ubicat en dos espais públics pensats per a la lectura i el descans, el Parc de l'Hostal i els Jardins de la Torre de Llegir. L'objectiu és fomentar l'hàbit lector i facilitar l'accés als llibres en entorns oberts i accessibles a tothom. El projecte es basa en un sistema senzill i participatiu sota el lema «Agafa un llibre, deixa'n un altre». Qualsevol persona pot agafar un llibre que li interessi i, a canvi, deixar-ne un altre que vulgui compartir amb la resta de la comunitat. Es tracta d'una iniciativa fonamentada en la confiança i el civisme que vol mantenir viu un circuit d'intercanvi de lectures. Per garantir el bon funcionament de les casetes, es recomana deixar únicament llibres de lectura o contes en bon estat, evitant revistes, diccionaris, enciclopèdies o llibres malmesos o amb dades personals escrites. També es demana fer un ús respectuós del material, col·locar correctament els llibres dins la caseta i no deixar-los a terra, així com assegurar-se que la porta queda ben tancada per protegir-los de la pluja i del vent.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
A l'Ocupació, avui parlem de l'ofici de policia. Xavi Sanabra, molt bon dia.
Molt bon dia.
De seguida desvelem més i per què, però abans sempre ens agrada començar escalfant motors, fent un cop d'ull a les activitats formatives del Servei d'Ocupació.
Molt bé, doncs us explico les activitats que tenim previstes per aquest mes d'abril, que ve una miqueta carregadet. Tenim per un cantó un curs de prevenció de riscos laborals de 60 hores, que és molt adequat per la gent que vulgui preparar-se per treballar en el món de la construcció, però també per gent que estigui treballant en el món de la construcció i que necessiti treure's aquest curs. És un curs de prevenció que és molt necessari per treballar a qualsevol tipus d'obra. I després hem previst també dues càpsules d'orientació, que són càpsules per persones doncs, que estan a la recerca de feina i que treballaran temes que els hi poden ser molt útils mentre van fent tots aquests passos per trobar feina. La primera seria Troba feina sense perdre la calma, que la faríem el 10 d'abril, de les 10 a les 12, i bueno, bàsicament el que parlarem és que mentre busques feina doncs, pateixes estrès i tens frustració, i mirarem com podem donar estratègies per anar-se ocupant d'aquests dos aspectes, no?, i portar-los el millor possible. I després, un títol que és una miqueta així impactant, que diu "Treballa la teva comunicació per fer un bon elevator pitch".
Què és això?
Què és això? Un elevator pitch és una conversa ràpida d'ascensor, per això es diu elevator pitch, és conversa a l'ascensor, perquè en un minut o dos tu has de poder presentar la teva candidatura per poder trobar feina, no? I això, per en general, és molt útil i molt adequat per entrevistes ràpides, però, a més, per la tercera xerrada que us presento, serà molt útil i molt adequat. Per què? Perquè farem una xerrada específica de si busques feina de logística, vine i coneix una de les empreses més emblemàtiques del territori, que és Mercadona. Mercadona ens ha informat que durant el mes de maig i juny faran tot un procés de selecció massiu, i com fan cada any, pel centre logístic de Sant Sadurní, i ja ho vam fer l'any passat i la gent ho va valorar molt positivament. Vindrà algú de Mercadona que donarà informació, explicarà exactament les condicions laborals i el lloc de treball. Creiem que a les persones que estan a la recerca de feina els hi pot ser útil tenir aquesta informació i decidir si es volen presentar o no, i en el cas de que es vulguin presentar, doncs haver-se entrenat amb aquesta conversa ràpida doncs els hi pot ser de gran utilitat. I a més, a aquelles persones que diuen és que és una miqueta complicat presentar-se amb aquestes grans empreses perquè et fan seguir a través de la web tota una sèrie de passos, els hi oferirem la possibilitat que a l'acabar la xerrada es puguin quedar a la fascina i els oferirem uns ordinadors i els acompanyarem per si diuen m'agradaria que m'acompanyessis tècnic a fer la inscripció. Doncs hi poden comptar. I això seria, com he dit, la xerrada aquesta del Mercadona seria el 13 d'abril, de les 10 a les 12, també allà a la fascina. Vale? Per tant, repassant, el curs de prevenció seria el 13, el 14 i 15 d'abril, la càpsula Troba feina sense perdre la calma el 10 d'abril, Treballa la teva comunicació per fer un bon elevator pitch el 17 d'abril, a la fascina tot, i aquesta xerrada de la Mercadona seria el 13 d'abril.
I ara descobrirem per què parlem de la policia avui.
Correcte.
Aviam.
Perquè la quarta xerrada que organitzem al mes d'abril va sobre, el títol és "Vols treballar de policia?" i ens interessa molt poder presentar i fer arribar informació sobre què implica treballar a la policia local de Vilafranca i quins són els passos que s'han de seguir per poder optar a participar en un procés de selecció de la policia.
Sovint aprofitem aquest espai per parlar de professions, per presentar professions a la ciutadania. Recordo que hem parlat de l'ofici de bomber, d'auxiliar geriàtric, de carnisser. Avui toca als policies, policia local, bàsicament.
Correcte. Una cosa que no he dit, la xerrada de la policia local no la farem un divendres, que sempre les fem un divendres, la farem un dimarts, el dimarts 21 d'abril, allà a la fascina. Aprofito per dir, totes les xerrades són en català. Sí, cal poder entendre el català. És una premissa que tenim com a ajuntament i com a servei d'ocupació. Tot i així, si algú té alguna dificultat, sempre intentem acompanyar-lo, però és important que se sàpiga que les xerrades són en català. Aleshores, per què fem aquest tipus de xerrades des del servei d'ocupació? Doncs mira, perquè precisament a l'OMT, a l'Oficina Municipal de Treball, que està aquí baix a la ràdio, tocada a la plaça, no?, ens arriben diferents tipus d'ofertes, a vegades ens venen empresaris i ens diuen que hi ha determinats perfils que els hi costa poder trobar gent, no?, I a la vegada hi ha una sèrie de perfils professionals, sobretot que tenen valor per a la comunitat, que creiem que és molt important anar posant ponts entre la gent que està a l'atur i que s'està plantejant a veure exactament de què voldria treballar jo o en què em voldria especialitzar, i que coneguin exactament quins són els passos que s'han de seguir per poder acabar treballant en aquest tipus de perfils, no? Per això intentem organitzar formacions a mida sobre producte fresc, que és la que tenim ara en marxa, sobre el sector de la construcció, que sempre és molt necessari, però amb tota la crisi de la construcció molt probablement es tirarà endavant tot un volum d'habitatge social important i caldrà que hi hagi professionals preparats. I a la vegada també ens interessa molt que la gent de Vilafranca digui: ah, si jo volgués treballar a la policia, exactament què implica això?
Com, no? Com m'hi poso?
Com m'hi poso,
no? Què demanen?
I ens en vam anar a veure el Joan Alcalà, que és company de feina, i que sempre ens rep molt bé, i li vam dir: Joan, estem pensant en això. I a partir d'aquí doncs vam decidir que valia la pena organitzar aquesta xerrada.
Avui doncs aprofundim en la professió de policia amb un parell d'agents de la policia local de Vilafranca que ens podran explicar en primera persona com és el seu dia a dia, quines habilitats requereix aquesta feina i quines oportunitats hi ha per a aquelles persones que s'hi vulguin dedicar. Així que saludem el Joan Alcalà, com deia el Xavi, sergent de la policia local de Vilafranca. Benvingut.
Bé, moltes gràcies.
També l'acompanya la Montserrat Fortis, agent de la policia local. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
I entrarem també en matèria amb el Xavi Sanabra en qualitat de coordinador de l'Oficina Municipal de Treball de l'Ajuntament Vilafranquí. Gràcies, Xavi.
Molt bé.
Per què considereu ara, concretament, en aquest moment, abordar, dedicar aquests esforços a l'ofici de policia?
Doncs mira, per un cantó, perquè tenim en marxa un projecte, que és el projecte de barris, des del Servei d'Ocupació. Aquest projecte, que està finançat pel SOC, com totes les xerrades prèvies que he presentat, també estan totes finançades pel SOC i emmarcades en aquest projecte de barris. L'objectiu és poder fer una prospecció i una dinamització de l'estat socioeconòmic del barri de l'Espirall, del barri de les Clotes i del barri del Centre, perquè són els barris que on hi ha una sèrie d'indicadors que demostren que hi ha més atur que en la resta de barris i que, per tal, val la pena fer algun tipus d'acció de suport per promoure tant l'ocupació de les persones residents que estan a l'atur en aquests barris com per atendre les necessitats que puguin tenir les empreses o les entitats. En aquesta prospecció intentem abordar tot el que puguin ser les necessitats del teixit econòmic, però també donar a conèixer i promoure al màxim aquelles entitats o aquelles institucions que tenen aquest valor social i comunitari. La policia local i els que treballem a l'Ajuntament, tots els ciutadans ho saben, però els que treballem a l'Ajuntament ho hem pogut comprovar moltes vegades, fa una feina indispensable que garanteix que funcioni el màxim bé possible tot el que és la vida de la ciutadania de Vilafranca, no? Jo recordo haver treballat a serveis socials i comptar amb l'ajuda inestimable dels companys de policia i ells amb la de serveis socials, perquè és un binomi que és molt necessari que puguis treballar conjuntament i com a ocupació també, no? Aleshores, des del Servei d'Ocupació ens interessa molt permetre que la gent tingui informació de dir: si jo em plantejo treballar policia local, que ara ens explicaran que treballar de policia local té diferents branques, totes molt interessants. Vull dir que a vegades tenim una imatge, no?
De patrullar el carrer.
De patrullar el carrer i és tot un ventall important, no? Però ens interessa conèixer això, donar a conèixer això, i com deies tu, Sílvia, al principi, també hem fet xerrades sobre els bombers, hem fet xerrades sobre treballar a l'hospital, sí, o treballar al Ricard Fortuny, no? Que són serveis comunitaris que són molt potents. En aquest cas ho fem policia local perquè, a més a més, la seu de la policia està al barri del Centre i, per tant, també ens interessa molt promoure aquesta entitat que està al barri del Centre.
Hi ha previstes altres propostes en aquesta línia, en breu?
En aquesta línia, sí. Estem... El que diré ara està en estova, que es diu.
Embastat, encara?
Embastat, sí,
vinga.
Sí. Vale. Ens interessa molt poder arribar a oferir una xerrada sobre els nous perfils laborals que genera la intel·ligència artificial. és que ho està canviant tot. Clar, cada vegada ens comencem a trobar més gent que diu és que he anat a una entrevista de selecció i me l'ha fet una màquina, un programa, i a més, amb unes preguntes molt ben elaborades. Per tant, hem d'anar acompanyant a les persones que estan a la recerca de feina perquè sàpiguen relacionar-se amb aquests programes d'intel·ligència artificial i, a la vegada, aquests programes estan generant nous perfils laborals, que també ens interessa molt que aquests perfils que s'estan generant sobretot a l'entorn de Vilafranca doncs es puguin conèixer per part de la gent que està a la recerca de feina. I l'altre que estem també pensant, que ja us ho he avançat abans, és una xerrada que vagi sobre els perfils que ara necessitarà el món de la construcció. Hem de pensar que costa molt trobar paletes, costa molt trobar fusters, costa molt trobar pintors. No tenim a la comarca centres de formació específic per aquests perfils i, per tant, haurem de tirar bastant d'una formació a mida que vagi generant aprenents, aprenents de totes les edats, perquè generalment quan diem aprenent pensem en un noi o una noia de 18-20 anys i pot ser que una persona de 35 o de 45 també digui, doncs, tinc ganes d'aprendre a fer de paleta o a fer de pintor o a fer de fuster, perquè és que es necessita i es necessitarà. I, per tant, intentarem anar per aquí i muntar xerrades en aquesta línia.
Parlem ara de la policia en primera persona. Sergent Alcalà, quants anys de servei?
Doncs 33, aquest any, 33 anys, sí. Déu-n'hi-do.
Una bona trajectòria, una bona experiència de la motxilla. Comencem pel més bàsic, per l'ABC. Quines serien les competències principals per poder ser policia en un cos de policia local?
Bueno, més que competències, anomenem requisits perquè s'han de tenir a l'hora de poder optar a presentar-te en una plaça de policia. Sense aquests requisits, una persona pot presentar-se a policia i és com no tenir la nacionalitat espanyola, haver complert els 18 anys i tenir menys de l'edat de jubilació obligatòria, tenir el títol de batxillerat o de cicle superior, de cicle de formació en grau superior o equivalent, no tenir antecedents penals, ni estar inhabilitat per cap mena de sentència, complir les condicions exigides a la llei de policies locals, que és la 16/91, tenir actitud psicofísica adequada per a l'exercici de la funció policial, que això després, si vols, ho comentem més extensament, perquè forma part de les proves que s'han de fer una vegada tens aquests requisits, s'han de fer una sèrie de proves.
Físiques, no, bàsicament?
Sí, físiques i mèdiques.
Uh-huh. Després hi entrem, doncs.
Sí. També has de dotar el compromís, evidentment, de portar armes, perquè som un cos armat. Has de tenir els permisos de conduir al B i a l'A2. Aquest últim, no cal, en el moment de la presentació d'instància, no cal tenir-ho, però sí que l'has de tenir abans de la finalització de la teva formació. Això què vol dir? Que després també ho comentarem, però el procés de selecció d'un agent de policia és molt llarg. Comença per tenir tots aquests requisits, després has de fer l'oposició, que després comentem, i després has de passar un any a l'Escola de Policia de Catalunya. I una vegada has superat el curs de l'Escola de Policia de Catalunya, has d'estar un any en pràctiques. Doncs durant tot aquest procés has de tenir aquest últim permís de conduir, que és el de la moto.
Parlem d'un parell d'anys?
Sí, un parell d'anys, des del moment que fas la inscripció. Vale. I, per últim, haver satisfet, com no, les taxes de que et donen dret a fer l'examen. Però bueno, això ja és anecdòtic.
Si ens està escoltant algú i es planteja la policia com a ofici, uh-huh, quins passos ha de seguir? Ara que coneixem els requisits, si els compleix, sí, quins passos seguiria?
Pues una vegada es compleix els requisits, hi ha la fase d'oposició, no? De concurs-oposició.
T'inscrius? Hi ha una llista? Com
sí,
funciona?
Sí, hi ha una llista d'admesos i exclosos. Clar, tot això està molt reglamentat perquè, clar, és per una plaça de funcionari públic. Llavors, està molt pautat doncs els terminis de presentació a distància, surten les llistes d'admesos i exclosos, després hi ha un temps per fer recursos, després ja torna a sortir l'anunci, diguéssim, del dia del primer examen i l'hora i el lloc. una vegada has passat el primer examen, si l'has superat, doncs et convoquen per al segon examen, i així successivament fins al final de l'oposició.
Capítol a part són les proves físiques i mèdiques. Quina exigència hi ha? És alta? És mitjana?
Bueno, s'exigeix una mitjana d'una persona que físicament estigui en un bon estat físic, i que no hi ha una llista de malalties que no pots tenir, perquè si no, no pots optar.
Són excloents,
però solen ser malalties molt cròniques o molt incapacitants, ¿vale? No són malalties comunes, són malalties d'una importància important. I a tot això hi ha una llista que quan es publiquen les bases, que es diuen les bases de la convocatòria, que es publiquen al DOC, es publiquen al BOP i es publiquen al BOE, ¿vale? Perquè tothom tingui coneixement de, i a part de totes les xarxes socials, de l'Ajuntament, es fa molta publicitat de quan surten places. I a partir d'aquí, doncs, quan comença la fase d'oposició, has de fer una sèrie de proves que consisteixen en un examen de llengua catalana, evidentment, és el nostre idioma, el nostre idioma vehicular, i s'ha de tenir un nivell mínim B2 per accedir. Si el tens reconegut o tens de superior, aquest examen ja no s'ha de fer, ¿vale? Queda compensat, queda convalidat, i ja no l'has de fer si et pots acreditar. Després es fa una prova cultural de 50 preguntes tipus test, que s'han de respondre en 60 minuts i que normalment són de cultura general, ¿vale? El que se suposa que una persona amb un nivell de batxillerat, bueno, el nivell exigit per la convocatòria, pues, s'ha de saber, no? Cultura general que se suposa que s'ha de saber.
Què podríem explicar als possibles candidats de què és el que ofereix, què aporta el cos de la policia local en el dia a dia?
Home, el fer de policia no és una feina normal, això podríem estar parlant hores. Evidentment, ha de tenir un component vocacional, però després aporta una riquesa personal que altres feines no tenen, perquè tot el que sigui treballar per persones, a nivell de servei públic, sense haver de complir cap objectiu mercantil, sinó és pur servei públic, doncs és molt, compensa molt a nivell personal, i és una feina que enganxa moltíssim. Cada dia és diferent, és gens rutinària, no saps mai quan arribes què és el que pot passar. És una feina que tu et fiques l'uniforme i estàs a disposició d'un telèfon d'emergència o de qualsevol cosa que pugui passar al carrer mentre tu estiguis. O sigui que més emocionant no pot ser.
Busquem ara la mirada femenina a través de l'agent Montserrat Fortis. Com valores la teva experiència laboral a la policia local de Vilafranca des d'aquesta perspectiva de dona?
La veritat és que jo la valoro superbé. De fet, sóc un company, una companya més. No hi ha, dintre del cos, no hi ha aquesta distinció de dir no, és que tu pues, ets un agent masculí, tu ets agent femení. No, ja tots som companys. I la veritat és que jo, ja personalment com a dona, m'agrada molt la meva feina, sempre al carrer i tot. No trobes, no hi ha una discriminació en aquest sentit. Pot ser algo molt puntual, però en general no n'hi ha. Al final ets un policia més o una policia més. Llavors, la meva valoració en aquest sentit és molt bona.
El sergent Alcalà li hem demanat per l'experiència.
Sí, jo no en porto tants.
En el teu cas?
No, jo faré ara 4 anys. És que jo, sí, fa molt poquet que estic al cos i encara em queda moltíssim per aprendre. I, bueno, per arribar a l'experiència del sergent, bueno, pues, ja veus.
Són dues trajectòries diferents, sí. I això també ens serveix per explicar quan, en el teu cas, et planteges vull ser policia, vull treballar com a policia, quin camí vas seguir?
Bé, jo vaig estudiar criminologia i llavors, bueno, una miqueta potser encaminada anava. Potser jo estava més pensant en centres penitenciaris més que inclús el cos de policia, però al final era per total desconeixement de la feina en si, no? de com funciona el cos. Llavors vaig tenir l'oportunitat de fer les pràctiques de la carrera aquí a les dependències de policia local i per mi va ser un descobriment de tota la feina que fan, bueno, que fem ara mateix, no? Que fem el nivell de proximitat amb la ciutadania, que tan assistencial és la nostra feina, inclús més enllà de la seguretat ciutadana o del trànsit, no? Pues tot això a mi em va commoure i va ser com, ostres, jo ho he d'intentar i no em vull quedar amb un no, i vaig dir, lluito, i vaig a por ello. I sí, fins ara, i ni tan mal, la veritat és que...
Un parell d'anys, com dèiem abans, sí. Tot el procés?
Sí, depèn també depèn molt de quan aconsegueixes la plaça després de fer les oposicions, perquè clar, jo per exemple entro com a interina, però no en plaça pròpia, després de tornar a fer oposicions, llavors ja aconsegueixo la meva plaça, i un cop aconsegueixo la plaça és el que comentava el Sergi, no? Que s'ha de fer, pues, tota l'escola, tot el procés, i fins que consolides la plaça és això, tranquil·lament són 2 anys. Però sempre va una miqueta en funció de quan trigues a aconseguir la plaça.
I què aconsellaries a altres noies, dones, que es puguin plantejar aquesta opció, aquest ofici?
Doncs que si de veritat tenen una miqueta de curiositat, és algo que els crida, que ho intentin. Que ho intentin, que al final és una feina que és super enriquidora, és el que comentava el sergent, és totalment... És cada dia aprens coses noves, cada dia és una experiència nova, mai és un guió de la feina, no fem sempre el mateix, perquè hi ha més dies que faràs més trànsit i altres dies que faràs més seguretat ciutadana, més proximitat, llavors que ho intentin perquè que no es quedin amb el no, perquè de veritat que val la pena.
És difícil? Sigues sincera.
Aviam, no és fàcil, al final no et regalen res, tu has de currar. Llavors, pues, t'has de preparar a nivell físic, t'has de preparar estudiant i bueno, té el seu recorregut i té el seu esforç que s'ha de posar. Al final, a qui vol alguna cosa, a algú li costa, no?, que diuen. Llavors, pues, no és fàcil, però val la pena. Després, quan ja ho aconsegueixes, la veritat que és molt guai.
Montserrat Fortis i Joan Alcalà, gràcies per acostar-nos la professió de policia.
Gràcies a vosaltres.
Agraïm també al Xavi Sanabra que ens hagi coordinat avui aquesta secció. Moltes gràcies, fins aviat.
A vosaltres, fins aviat.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Tot seguit 2 minuts de rigor de publicitat, el butlletí de les 11 i a les 11:06 obrim aquest tercer capítol d'avui dimarts amb el català al carrer i amb el concurs Tot regalant un llibre, aquells que truqueu.